Aquesta Barcelona que estem recordant de paraula de jueu és també la que descobrirà en Quim gràcies a en Ferrer, el sant mas de la sinagoga que li farà de Cicerone per la ciutat. Després ho trobarem. Ara, però, anem fent via cap al call jueu, sobretot al call major, situat en l'entramat de carrers que es desplegaven per darrere l'edifici actual del Palau de la Generalitat. En Quim i en Ben Robent han d'arribar a la casa on l'Aljama, el Consell de Savis de Jueus de Barcelona, els han procurat per allotjar-s'hi durant les setmanes que el girondí assistirà a les reunions per redactar les noves Takanot, les lleis que han de regir les relacions entre les diverses comunitats jueves, però també les normes que s'han d'establir per determinar com han de ser les relacions entre jueus i cristians, que ja es començaven a complicar, es començaven a tòrcer. Quan arribem a la plaça de la catedral, enfilem el carrer del Bisbe perquè la nostra ruta continua cap al call major. Entre carrerons estrets, esquivant parets i cantonades, trencarem pel carrer de Sant Sever fins a arribar al carrer de Sant Honorat, encara dins els límits de l'antiga muralla romana de la ciutat de Barcelona. El call menor, que s'estén cap al carrer Ferran i els seus carrerons, com ara el carrer de la Lleona o el de Vinyó, ja és fora muralles i posterior a aquesta època per l'increment, justament, de població jueva que farà que neixi un nou barri amb membres d'aquesta comunitat. En l'època medieval, aquest carrer de Sant Honorat era conegut com el carrer de la Font. I us preguntareu per què? Doncs el motiu era ben senzill, perquè el rei en Pere, el que serà en Pere III el cerimoniós, hi va fer construir una font perquè l'utilitzessin només els jueus i evitar així problemes de vestiment amb els cristians. La casa noble que sobresurt de la línia del carrer, que és l'element més antic del Palau de la Generalitat de Catalunya, per cert, havia estat propietat d'un jueu força conegut, de Moshe Natan de Tàrrega, rabí, poeta i comerciant, i és on més tard també hi va viure un altre jueu també força conegut i respectat, el cirurgià reial Bonjua Cabrit. Un cop desaparegut el call, més enllà del 1391, ja als inicis del 1400, els diputats del General van comprar aquest immoble per vestir-hi la seva seu, la de la Diputació del General, embrió de la Generalitat de Catalunya. Deixem, però, el carrer de Sant Honorat o de la Font i a la vostra dreta, baixant pel carrer de la Fruita, hi trobarem el carrer de Salomó Benadret i el carrer de Marlet. Som el cor mateix del call major. Que el call fos un espai tancat no significava necessàriament que els jueus visquessin aïllats. A dalt de la muntanya, a més del cementiri, hi posseïen terres de conreu i algunes cases. Ben Robent li va explicar a en Quim que al Pla de Barcelona els jueus també hi tenien moltes terres, principalment vinyes, hortes, camps de conreu i arbres fruiters. Algunes d'aquestes terres eren de cultiu propi i altres de penyores. Les zones del Pla on tenia més propietats eren, entre d'altres, Magòria, Badarrida, les Corts, els terrenys al peu de Collserola i els vols també del rec Comtal. També tenien cases i obradors a la plaça de Sant Jaume i parades al mercat de la plaça del Blat, al voltant del Miracle, i també hi vivien els jueus moraders. És la zona que ara coneixem com la plaça de l'Àngel. De fet, hi havia dos barris jueus, el que creixia al voltant del Call Major, que estem trepitjant, i el del Call Menor, si bé no estaven comunicats entre ells. Enmig de tots dos calls hi havia el Castell Nou, la fortalesa medieval construïda sobre la porta romana de la ciutat. El carrer major del call, on havien arribat amb penes i treballs, formava una placeta al peu del castell, on hi havia el forn dels jueus i la carnisseria ubicada al carrer de la sinagoga major, el més important del barri. Seguint la línia interior de la muralla romana, amagada entre les cases del voltant, s'obrien carrerons petits amb giragonses i amb cases que semblava que tallessin el pas. L'estretor del barri és una font inacabable de problemes, va anunciar Ben Robent, que tot seguit li va explicar que la població creixia i l'espai era escàs. I mentre li assenyalava un edifici, l'il·lustrava de la realitat que precisament vivien. Quan les famílies creixen, els qui poden aixequen pisos superiors als terrats, com ho van fer els Josef, el teu amic, quan havien de casar el seu fill. En sentir aquell nom, en Quim va notar un gust agre que li pujava a la gola. Encara no havia paït la baralla amb l'Abram i, tot i que no hi havia tornat a pensar, d'ençà que havia deixat Besalú, ara sentia un malestar inconcret per haver marxat sense intentar fer-hi les paus. Però el rabí, que no en sabia res de tot allò, continuava explicant. O bé construeixen ponts sobre els carrers estrets, sovint els edificis s'aixequen al voltant d'un pati o d'una cort i els habitants comparteixen el lavabo, el pou o la cuina on preparen el menjar. En aquest atapeïment, la convivència no deu ser gaire fàcil, no? Va preguntar en Quim. No, gens, les disputes entre veïns són contínues i va començar a repassar la llista de greuges. Has de pensar que hi ha queixes pels fums de les cuines que embruten i fumen els pisos superiors, baralles perquè l'aigua de la pluja d'una teulada inunda la del davant si és més baixa, protestes perquè les finestres obertes d'un pis permeten veure l'interior del pis de davant, denúncies als propietaris d'un acord per la pudor d'una fossa comuna mal drenada, enfrontaments per si un nou habitatge sobre el terrat roba llum o treu vista als veïns del davant. En Robin va posar els ulls en blanc. Em consta que les autoritats fan tots els possibles per reconduir la situació, pactar acords, posar-hi pau, però és molt complicat. L'arribada d'en Quim i el mestre Ben Robin al call va estar marcada per una benvinguda fastigosa. Molts barcelonins tenien per costum deixar brossa, escombraries i runa a la porta del barri jueu. Ho feien com insult i senyal de menyspreu. I encara més, després d'una macabra descoberta que havien fet al costat de la sinagoga. Aquesta descoberta és el cos sense vida d'un nadó que ha aparegut a les portes de la sinagoga, precisament, un fet que portarà greus problemes a la comunitat jueva de Barcelona, com veurem a través de la novel·la. Una ciutat que en Quim descobrirà, com dèiem abans, al costat del bidell del temple, en Ferrer, al Sant Mas de la sinagoga. Us podeu aturar aquí, davant del número 5 del carrer Marlet, darrere d'aquesta porta baixa, on ara s'aixeca un bloc de pisos, hi havia hagut la sinagoga. En Ferrer, el Sant Mas de la sinagoga, s'havia ofert a en Quim Llombard per ensenyar-li Barcelona. En Quim va arribar al temple només amb uns minuts de retard, però no va veure ni rastre del Sant Mas. Va entrar en aquell santuari que, ara que estava buit, encara infonia més respecte. Va notar una certa pau interior que el va convidar a seure's al banc de pedra que hi havia encastat en una paret lateral de la sala principal. Era la sala de l'oració presidida per l'armari de la Torà, i al costat, el llum d'oli encès l'ateu a la llum de Saron. Va aixecar la vista primer cap a la Bimà, la trona des d'on es llegia, i després cap a una tribuna elevada amb un entramat de fusta que impedia la visió des de sota. Darrere d'aquella gelosia hi havia l'espai reservat a les dones. En Quim va passejar la vista per un recinte auster, sobri però elegant i imponent. Tot i que era diferent, tenia una certa retirada a la sinagoga de Besalú. La seva mirada es va tornar a aturar davant de l'armari entreobert de la Torà. Alguna cosa no anava a l'hora. Si no hi havia servei, calia que estigués tancada en pany i clau. No sabia si era un descuit o el senyal d'algun mal averany. Aleshores, els records se'l van endur fins a un servei religiós d'un dia del Yom Kippur, després de la lectura de la Torà. Quan s'acabava el cicle anual de la lectura del llibre sagrat a la sinagoga, dos elegits tenien l'honor d'acostar-se a l'enterimat. Un d'ells aixecava la Torà mentre l'altre s'encarregava de lligar el rotlle de pergamí, cobrir-lo amb el mantell i tornar-lo dins de l'armari. Aquell dia un dels homes no el va agafar prou bé i li va caure a terra. Aquell incident va commoure tothom que assistia a la pregària, i el rabí, molt afligit, va demanar a tots els que haguessin vist la Torà a terra que fessin un dia de dejuni mentre ell mirava d'esbrinar què havia provocat la caiguda del llibre sagrat, ja que no podia ser ni gratuït ni casual. En Quim, com molts altres assistents, va dejunar, però no recordava que se n'hagués tret l'entrellat del tot, més enllà que un dels dos individus escollits per aquella sagrada missió aquell dia va tenir un mal dia i, senzillament, no va sostenir-lo amb prou força. I punt. Ja de ben jovenet va entendre, però, que en aquella comunitat que era la seva tot semblava que havia de tenir una transcendència divina, però era evident que no pas sempre era així. Es van passar aquell glob de nostàlgia gola avall quan va veure venir panteixant el Sant Mas. «Maleïdes criatures!», va exclamar contrariat sortint de l'Azarot, el pati porticat on se solien reunir els membres de l'Aljama. «Què us passa, Ferrer?», va preguntar en Quim. «Uns marrecs que m'han pres el pèl i les eines», va mastegar entre dents. «No els has pas vistos, oi? Els he perdut la pista. Quan els enxampi!», i va alçar el braç al cel en senyal d'amenaça. «Si ara no us va bé que fem un tomb per la ciutat, no us amoïneu, ja m'espavilaré tot sol», va proposar en Quim, en veure que el Sant Mas se n'havia oblidat perquè ara tenia altres maldecaps. «Ah, no, ni pensar-hi. Vull ensenyar-te la ciutat, vull que la vegis, la vida dels seus carrers. Ja els arreplegaré jo, aquells galifardeus», va assegurar en Ferrer. «Entesos», va concedir entusiasmat el jove jueu. «Quant de temps t'hi estaràs, a Barcelona, per cert?», va preguntar el Sant Mas un cop ja eren fora del temple. «Serà una estada curta, espero», i va fer una ganyota pensant que, tal com anava tot allò, potser no seria pas tan de curta. I llavors, en Ferrer, fanfarronejant, li va dir: «Estic segur que no saps quant de temps s'ha de residir en una ciutat per ser-ne considerat un membre, per ser un ciutadà i compartir drets i deures, eh que no?». I es va fer l'interessant plegant els braços i alçant la barbeta mentre en Quim feia veure que comptava. El Sant Mas no es va esperar a la resposta del noi. 12 mesos, un any!», es va respondre ell mateix triomfant. «Mira, és el cas de tenir molt clar si vol ser considerat un ciutadà de Barcelona». I nosaltres continuarem precisament passejant per aquesta Barcelona, per aquest call jueu, que és un dels escenaris principals de Paraula de Jueu.